Era Feb, Lourense, 81, Figui, 69, Cartagena, 66, Palma, 82, i Alacant, 58, Menorca, 76. A la segona Feb, Llíria, 98, Sant Antoni, 62, i a la Lliga Femenina 2, en joc encara en aquests moments, empat a 48 entre el Lanzarote i l'Andratx. D'altra banda, en voleibol, el Manacor caigut a casa contra el líder, el Guaguas de les Palmes, per un 7-3, mentre que la Barca ha guanyat l'Alcobendas a Ciutadella per 3-7-0. Fins aquí les notícies de les 10 de la nit a Divetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública, a l'informatiu matí, demà a partir de les 8. Bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Els estoics són capaços de suportar un contratemps, no només mantenint la calma, sinó, a més, sense patir. Aquesta frase és de William Irvine, professor de filosofia als Estats Units. L'aprofitam perquè el manco, en part, és aplicable als protagonistes del programa, els gestors dels petits establiments comercials. Deim, en part, perquè tenen una capacitat de resiliència més que demostrada. Allò que ja no quadra tant és que s'enfrontin a les dificultats diàries sense patiment. Patir, qui més qui manco, ho fa. Però això no lleva en cap cas que també cada dia obrin els respectius negocis amb la millor predisposició. Salutacions, benvinguts al capítol 77 del programa, que avui, és clar, vos acostarà la realitat de dos nous establiments emblemàtics. De quins parlam, Joan?
Exactament, Toni. Com va? Per a l'edició d'avui en tenim un de Mallorca i un altre de Menorca. El de Mallorca localitzam a Inca. És la carnisseria Casa Capellana.
El primer pic que va venir una senyora amb una etiqueta de la sobrassada, una sobrassada que un familiar, un amic o no sé que sigui, li havia regalat, i va dir, esto es aquí, es porque nunca habíamos comido una sobrassada como esta.
Sí, sí.
I te dona satisfacció perquè, bueno, almenys procures fer les coses bé i ho aconsegueixes.
El segon, com dèiem, el podem trobar a Mo, és concretament Pastisseria Sandra.
Bueno, nosaltres entrem allà de Mugot 6 i tenim per aquestes pastes i coses d'aquestes per coure i covem i un cou sota la crema, fem pasta de pau, nosaltres ho fem tot. Nosaltres no comprem les coses fetes com la llema o les cremes, això ho fem tot nosaltres. Ho elaborem tot. Vull dir que el bizcotxo, el que és, ho fem tot. El que són croissants, enciamades, pastels, miniatures, vull dir que és una feina molt artesanal perquè tot ho fem a mà.
Com deies, Toni, tots dos han mostrat històricament gran capacitat de resiliència i també gran entusiasme per atendre la clientela.
Així és, el mateix entusiasme que posam nosaltres, Joan, per intentar fer un programa entretingut, dinàmic i, per què no, divulgatiu. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Joan Maura sempre ens fa regals. No són sermons, són retrats. Aquest que ara escoltam és el dedicat a Casa Capellana.
Les carnisseries tradicionals són espais on l'ofici encara té rostre i nom. No són sol punts de venda de carn, sinó llocs on el coneixement es transmet de generació en generació, on el carnisser no és un simple intermediari, sinó un artesà que coneix l'origen, el tall i la millor manera de preparar cada peça. La carnisseria tradicional representa una relació més pròxima i conscient amb allò que consumim. El client pot preguntar, aprendre i rebre recomanacions específiques, com cuinar un tall, quant de temps deixar-ho reposar, quina peça triar per un guisat lent o una grellada especial. Aquesta conversa breu, quotidiana, enforteix el teixit social del barri. També contenen un sentit de responsabilitat. La selecció del producte, el respecte per la qualitat i l'aprofitament integral de cada part de l'animal, parlen d'una ètica del treball que valora tant l'aliment com l'esforç que hi ha darrere. A més, la fidelitat entre client i carnisser no es basa només en el preu, sinó en la seguretat que allò que s'endú a casa seva ha estat triat amb criteri i experiència. És un vincle construït amb el temps. En cada tall hi ha tècnica, paciència i saviesa. En cada visita, una oportunitat de mantenir viva una forma de comerç més humana. I en cada adeu, un fins aviat. Gestos i maneres de veure el món que pertanyen a Casa Capellana, a Inca. La història de carnisseria Casa Capellana va començar el 1937, un any crític per a la història de la humanitat, marcat per la intensificació de la Guerra Civil Espanyola, amb el bombardeig de Guernica a l'abril i la caiguda de Bilbao al juny, l'inici de la Segona Guerra Sino-Japonesa i el desastre del dirigible Hindenburg, l'aeronau més gran mai construïda. Va ser un període de gran inestabilitat global que va prefigurar la Segona Guerra Mundial. Tot i que el món era inestable, la vida i el naixement del negoci de Casa Capellana no va cessar en la seva obstinació i va aconseguir obrir portes fins als nostres dies. Avui, la tercera generació del negoci, encarnada, mai millor dit, en Jaume i Raimundo Forteza, és el càrrec de l'establiment i és el responsable de mantenir viva la flama que en el passat va il·luminar receptes i maneres d'entendre el negoci que es mantenen fermes malgrat les dificultats. Cada tall, cada gest i cada venda a Casa Capellana són en realitat la litúrgia d'un espai irreemplaçable.
En Jaume i en Raimundo Forteza són germans, i benvinguts, per cert, tant a l'hora de repartir-se la feina del negoci familiar com a l'hora d'atendre el micròfon d'Emblemàtics. Ens comencen parlant de l'origen de Casa Capellana, de l'evolució i del perquè del nom.
Doncs el que sabem i hem viscut, la nostra predina va venir a viure a Inca quan se va de casar o se va casar amb la nostra predí. Ella era de Solla, i un capellà va compondre el matrimoni, no sé què història, i va venir a casa sense sopredir a principis del segle passat. A casa seva ja hi havia cosa de carn, els seus pares tenien un negoci de carn, no sabem si carnisseria pròpiament dita com ara o bueno, el que se podria fer en aquell temps, i ella ja sabia d'aquest ofici, doncs ho coneixia i va venir. I supos que per aquells moments, això, pues, muntaren per vendre carn. Es predí, com a bon inquero, era sabater, i ella sabia de carn. I suposam que perquè els nostres tios, de jovenets, ja feien feina. Per tant, vol dir que s'hi degué posar en aquells moments a vendre carn. No, devíem comprar o matar una gallina i un xot, o comprar un coní, i se despatxava la venta se feia en, segons ens han dit, en el carrer de vora la Banca Marc, en el centre d'Inca, que hi havia els puestos de la carn, i allà pues, ella tenia un quiosco, un trast o el que se li vulgui dir, i despatxaven allà. Llavors, com vengueren aquí?
L'any 37.
L'any 37, no?
Sí,
sí, vengueren a viure aquí perquè ells vivien en el carrer del Rei. Tenim la referència perquè el papà nostre mos deia que ell va venir a viure en aquesta casa quan tenia 2 anyets. I ell va néixer el 35, per tant, suposam que en el 37 vengueren a viure aquí. Sí, pràcticament, sí. Eren aquells anys que poc complicadets, i vengueren a viure aquí. I nosaltres, ja el record que tenim és que aquí ja hi havia, o muntaren, una mica de carnisseria. I despatxaven en el mercat, perquè la meva madrina deia que els diumenges quan sortien de missa anaven a vendre en el mercat, però després ja venien una altra vegada cap aquí entre setmana. Hi va haver un poc d'activitat mixta, no? I però aquí se va muntar la miqueta de carnisseria. Un quartillo a l'entrada.
Sí, vivien de darrere.
I unes taules amb una preda de marbre i ganxos, i tenim una foto de del que les hem d'editar i penjar per aquí. Aquí hi ha hagut diverses etapes, no? O sigui, és la primera etapa, diguéssim, que va ser el que va muntar la predina. Llavors, mon pare, sabem que quan tenia de 8 o de 9 anys se va posar endavant del negoci, perquè el predin no estava molt bé, la predina ja també no podia. Clar, mon pare era el segon dels petits, eren 5, no?
5 germans.
Que tots són una saga de carnissers, tots varen ser carnissers, tots.
Tots 5 germans.
Tots. I cadascú muntant pel seu compte, Mero Banco, però eren tots.
Tots 5 o no?
N'hi va haver que sí, n'hi va haver que no. Inclús van anar a València. La tia Francisca de València, que encara és viva, muntaren un supermercat en carnisseria allà, el tio Vicenç i la tia Francisca, allà a València. Se conegueren aquí i d'aquí se n'anaren a viure a València i continuar, com que ella sabia de carnisseria, perquè tots els fills, tots farem feina aquí.
I de... Quants germans sou?
Nosaltres som dos.
Dos. Tots dos també? Vostè cau una mostra?
Sí. Sí, varen començar, ja t'he dit, o sigui, el papà va coir quan ell tenia una vintena d'anys, de 20 anys, que aquí sí que hi ha un permís d'obertura de l'any 1953, o 50 i algo, hi ha una fuga que tenim, i llavors se va casar amb sa mamà, que se varen conèixer, que sa mamà feia feina a una altra empresa de carnisseria d'Inca, i ell anava a arreglar els porcs, a matar els animals allà, i en fi, era un carnisser, diguéssim, de sempre, ensenyat pel tio, que el seu germà era major 13 anys, i bé, el va ensenyar, i se conegueren allà, bé, se varen casar, i vengueren aquí. I ell, doncs, feien feina, això era l'any 64-65,
És
una altra etapa que la duien ells dos, ja les ties, tothom ja anava pel seu compte, pel seu vent. Com a carnissers només quedaven el tio, que era el teu padrino, que era el major.
I la tia Maria?
La tia Maria, que era la meva madrina, muntava una carnisseria a Palma, però bueno, això ja va ser bastant en van, dels anys 70.
L'any 79, 78,
o por ahí. Sí, por ahí. I ell aquí a Inca, no ho sap. Però van tenir la desgràcia que l'any 79 el papà va morir en un accident de tràfic. I aquí què feim? Jo tenia 12 i en Jaume 14. Eren anys, van ser anys de molt de tango aquests. Sa mamà va tenir dos parells i va dir, jo continuo. Perquè era el nostre sostent, no feien res més, no hi havia altra activitat que pogués...
Mirar cap en van, sempre.
I ella, doncs, varen continuar. I nosaltres, nins, doncs, posar una mà el que sabíem i el que podíem, i fins que ella va arribar a la jubilació i nosaltres continuarem ja d'una manera més professional, enfocarem el negoci molt a la fabricació de sobrassada, embotits, botifarrons, tot això, que havies d'anar renovant un poc o fer coses, perquè també hi va haver anys que les carnisseries grans van marxar els anys que muntaren súpers, aquí en que no hi havia res, aquí en que hi havia 34 o 35 carnisseries. Això t'estem parlant dins les dècades dels 80.
80, 85...
Sí, dins els 80...
85,
o... 90... Sí, no, inclús... Pues carnissers, nosaltres, com diguéssim, els antics, en Miquel de Catserena, que va muntar son pare dins els 70 i pico.
I poc més, eh?
I ja va en Sebastià del Mercat, que és el jove que ha muntat quan van fer el mercat cobert, pues va muntar el puesto. I en Rafael de Can Corí, que també tenen algo de can, però bueno, ja és més supermercat. Ja és més tipus supermercat, no? Però com a carnisseria, estem tres. tres que jugues. Això és el nom de la família per part d'Espredí. A Incam coneixien la família d'Espredí, Casa Capellana. No sabem de bon bé, però hi havia diverses... Ell era, clar, eren Jaume de Casa Capellana, tenien uns germans que se dedicaven al negoci de roba, venien roba. Uns altres cosins tenien una lleteria per aquí baix i tots en conjunt eren Casa Capellana. I bueno, venien aquí, Casa Capellana, i Casa Capellana,
i fins avui.
I la gent, diguéssim, veterana de Dinca saben que Casa Capellana ve d'això. Ara la gent més nova, pues, i este nombre, i esto, i inclús no ho saben dir, però... o Casa Capella, o Capellà, o la Capellana, o sigui, mos diuen de tot. Però, bueno, el nom familiar és Casa Capellana.
Els demanam, precisament, per com és la seva relació dins de la feina. En Xavier, el més jove de la plantilla de l'empresa, també ens explica en què consisteix la seva feina diària.
Bueno, jo crec que dins el plano general que no es duim bé. Diguem, cada un se cuida d'una feina, ell se cuida més de la fabricació, jo dels clients, carnisseria, no repartint les feines i si tenim que res que dir, pues, ho xerram i ja està. I no es duim bé.
Sí, sigui, ja diuen que la sang... vol dir, però no vol sentir, no? Si xerren del teu germà, dius, bé, és capaç, però si jo li dic ell, bueno, és igual, mos ho poden dir.
És cap d'una hora,
és cap d'un rato, no passa res, no?
I quan hi ha un dinar familiar, ara que venim de l'època de Nadal, per exemple, i tal, de fer trobades familiars, es parla de feina...
No es poden xerrar. A vegades qualque anècdota que no l'hagi passat, mira que un client, no sé què, però...
Sí, home, ha dit això, ha dit això, altre.
No,
però bueno, en el final, sí, xerren, és que és... bastant comú, o sigui, no és dir, ben, com t'ho diria, no és exclusiu el tema de dir, no, només feina, no, però sempre surt.
Clar,
sempre surt.
Manera,
sí, sempre surt, és que, exacte, tu ho has dit, és el nostre mode de viure, ha estat la nostra vida, i un que té un bar i està tot el dia dins el bar, doncs,
viu,
i nosaltres, doncs, sí, és la nostra, diguéssim, manera, a vegades com a màxim. Ara som 5 fent feina.
Amb vosaltres?
Amb nosaltres, sí.
I aquestes altres tres persones són de llarga trajectòria?
Bueno, és una la meva dona, que ja, a banda que és el mos, ella ja va venir ajudant mos, i en fi, a poc se va integrar, i és un pilar bastant fort, perquè molta fabricació, molta cosa, tenim màquines, i ella fa més via que les màquines a farmar. O...
Sí,
és un nivell. I llavors tenim dos empleats, en Xavi d'una incorporació recent, de fa un any i mig o això, i na Cati, que se cuida de feines més complementaris, neteja, o, en fi, que sempre...
Aquí
hi ha molta feina. Doncs
pues ara farà 2 anys, en el mes de juny, farà 2 anys.
I com va l'experiència fins ara?
Bueno, bé. Jo vaig començar el món d'això de la carnisseria sense tenir-ne ni idea, no? No havia tocat mai un pollastre, com aquí diu, i la veritat que a poc a poc, vas aprenent cosetes, la feina t'ensenya, i a poc a poc. I ara, la veritat, que no ho canviaria per res.
No?
És un ofici... Estic encantat.
Què fas, bàsicament?
Bueno, pues, després, un poc de tot. Feina de tot. Aquí, la veritat, que tocant de tot. Despatxam la gent, de feim carn, preparam elaborats, embotits, i la veritat que sempre estem enfeinats.
La qualitat del producte de Casa Capellana està fora de dubtes. I no només es consumeix a Mallorca, sinó a altres bandes. Un dels clients habituals que ens atén, nom Gabriel.
El nostre producte és el que fabricant nosaltres. Aquesta sobrassada és el nostre rei. És el nostre rei.
Se consenteren, boca a boca...
Sí, que... bueno, ja fa molt d'anys,
sí,
també.
No es coneixen, però bueno.
Però
molta gent nova, molta de
clientela
nova.
Entre cada dia ella... El client diu, es que hemos preguntado dónde comprar sobrasada y nos han mandado aquí. Somos gent de la península o... Sí. Inclús... Llavors ja, pues clar, mos hem posat el dia en una plana web, en tot l'any, quan la gent te coneix. Sí. O sigui, jo aquí... El primer pic que va venir una senyora amb una etiqueta de la sobrassada, una sobrassada que un familiar, un amic o no sé que sigui, li havia regalat, i va dir, esto es aquí, es porque nunca habíamos comido una sobrassada como esta. Sí, sí. I bueno, i te dona satisfacció perquè, bueno, almenys procures fer les coses bé i ho aconsegueixes.
O sigui, la sobrassada és un producte estrella de casa.
Nosaltres, sí, ara sí. Ara sí. I llavors, pues, tot és derivat del que són les matances.
El caneot, el botifarró, té molta de sortida.
Sí, sí. I llavors, pues, el que és Can Fresca, també sí. Tenim modèstia a part d'una anomenada dins Inca perquè oferim...
Ofertes, generalment no en trobarem. Donar una... O sigui, ja vam aprendre això dels nostres pares. Donar una qualitat. No mai enganar. Mai enganar els clients. Si te demanen una camp per fer un estofat... No donis un bistec de vedella.
Perquè no te vulguis treure de damunt o el que sigui, en floques, això. Diu, això serveix? No. Sí, el que cerquis clients. O sigui, jo, per tu ho vas fer inconscientment, però enganar un client, te fa reduir una cosa per l'altra, mai.
Hi ha un grup, diguem, que fa...
Nosaltres ja hem despatxat a tres generacions. Sí. Nosaltres hem despatxat la predina, nosaltres hem conegut la predina, mo mare ha conegut per aventura la predina. Sí. Pots, però bueno, que si mos tornàvem a pensar, qualcun hi pot haver per aquí. Hem despatxat la predina, hem despatxat les mares i ara venen les filles. I no és tothom, no? Però encara queda una miqueta sí. d'aquesta essència. I més antigament, més. O sigui, el client de barri... cada establiment, botiga, carnisseria, peixeteria, tenia la seva parròquia, la seva clientela i te respectaven.
I si gent torna un sí. altre pic a la carnisseria, nosaltres no veiem molta gent que ha vengut de Palma a viure aquí a Inca o de la península. Ostres, menys mal que han trobat una carnisseria, que el tracte, el gènere, és totalment diferent que no a una gran superfície.
És un altre concepte.
No, o sigui, no vol dir... No pots xerrar malament d'una gran superfície. Nosaltres som els primers que anem a comprar una gran superfície. Can, com se suposa, no, però... Anem, és una altra manera. I això, un gènere que ha de més té una manipulació o un obrar, algo, el negoci petit, t'ho pinten d'una altra manera. Jo crec que el fabriquen. Si vas a un ferreter... i has de mestre un pen exclusiu, te'n pots anar a qualsevol gran puesto d'aquells i trobes els blisters allà superben preparats, però tu has de mestre aquell tornillet amb especial i si no te'n vas en el ferreter d'aquí de vora, no el trobaràs. I amb això, pues, a nosaltres mos passa igual. Vol fer algo un poquet més elaborat o que hagin de mestre un consell, quina peça me serveix. He vist per internet el vacío de la parte derecha de la vaca. Bueno, pues tu li trobes, li assessores, no, què tienes que hacer? No, esto no t'irà bien porque això fa cant de fil, o val més que tu donis això altre, o si l'has d'enrotllar a part de fer d'aquesta banda o d'aquesta altra, perquè de bo quan talls la fibra estiga a favor teu i sigui tenra, cosetes així, això no t'ho faran. I torna, la gent torna... No aventura en la quantitat que m'ho agradaria, no? Però te venen, te demanen, hi ha
una demanda,
sí, una proximitat.
Es podria estar farcit, la porcella també.
Les porcelletes d'aquí, mallorquines, bones... I és que el mallorquín més bo que els altres. No, però bueno, quilòmetre zero...
Per Pasco també, procurant tenir el producte, diguem, local, del
sí,
mes.
Sí, sí.
Totalment, de pallesos.
Sí,
se nota la diferència.
He viscut molt d'anys aquí, però ara estic un poc més fora. Mig quilòmetre.
Ah, i és client de tota la vida d'aquí, de Casa Capellana?
Fa molt d'anys, Raimundo. Molt coneixem.
I avui que ha vingut, que veig que ja li està preparant en Jaume, que ve a comprar avui? Ah, bé, té la llista feta aquí ben escrita, eh?
Un quilo de panxeta, un quilo de magro de la nuez i quatre botifarrons covents.
I sempre li dona el millor producte i de la millor manera.
Jaume Raimundó. I és bona cant.
Quina importància li dona vostè als petits establiments comercials, al petit comerç?
Hombre, molta, molta, molta importància, perquè tu veieu, aquí com un gran, ara aquí te serveixen i és qualitat, ja la veus.
No, pinta millorable, això.
No el mateix que el que te donen ja de tancat i preparat.
Ara li aconsella vostè que s'ha de dur. Ell sempre vol una peça específica.
De la nou. I ara avui no n'hi ha i me dono un altre més fluix. Vinga, doncs. Pues.
I així se va content.
Hombre, claro.
Casa Capellana va ser distingida en el seu dia amb el distintiu emblemàtic.
Bueno, jo el vaig considerar en aquest moment que hi vaig anar jo que m'ho donaren la placa i jo tenia com un sentiment d'agraïment. O sigui, agraïa el reconeixement, no meu ja, sinó d'enrere, de tot el que havien fet els nostres avantpassats, no? Un pare, es predic. I veia que tots els que estaven allà, que els donaven la placa, era com a... Era així, era en general, no? Tothom xerrava dels seus d'enrere, dels seus enrere. Dius, és que sí, perquè això, mon pare, que aquí, que, clar, llavors pues, t'ho pintes i dius, no, la proximitat, com és petit, i no som més vius ni més lleig que els altres, no? Però...
Experiència.
Però, bueno, és una experiència i és el reconeixement. Aquest reconeixement, aquest plaquet emblemàtic, pues jo ho visc com un reconeixement, encara, el que s'ha fet, sí. La trajectòria.
Ja ho opino igual, eh?
Ah, opino igual, sí, sí.
Tres ràdios, patrimoni.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli, cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, així a Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En Joan Maura sempre posa dolçor i bon gust a les paraules dels retrats, encara més si parla d'una pastisseria, en aquest cas, Pastisseria Sandra.
Les pastisseries tradicionals són molt més que simples negocis on es venen dolços. Allà, l'aroma de mantega, sucre caramelitzat i massa acabada de coure desperta records que moltes vegades creïm oblidats. No es tracta només del sabó, sinó de l'experiència completa. La vitrina acuradament decorada, les receptes transmeses de generació en generació i el tracte pròxim de qui atén darrere del taulell. Aquestes pastisseries representen una resistència silenciosa. Enfront de les grans cadenes i de l'estandardització, defensen la identitat local i el valor del treball artesanal. Cada pastís conta una història. La del barri que el va veure néixer, la de la família que va perfeccionar la recepta, la de les celebracions que el van tenir com a protagonista. També són espais de trobada. A molts municipis, la pastisseria tradicional és un punt de reunió, de conversa pausada, de celebracions íntimes. S'hi encarreguen els pastissos d'aniversaris, les postres de bodes o els dolços que acompanyen el cafè de l'hora baixa amb amics. Són escenaris de moments senzills, però profundament significatius. Les pastisseries tradicionals ens recorden que el temps invertit a fer alguna cosa bé no és un luxe, sinó una forma de respecte cap al producte, cap al client i cap a la tradició. Pot ser per això, més que comprar un dolç, quan entram a una pastisseria tradicional, estem comprant un tros d'història, un gest de continuïtat enmig del canvi constant. un gest que coneixen a la perfecció els qui conformen l'univers particular de Pastisseria Sandra a Mou. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember... La història de Pastisseria Sandra va començar el 1970, un any marcat per la fi de The Beatles, l'inici comercial del Boeing 747 i la victòria del Brasil en el Mundial de Mèxic de futbol. Van tenir lloc, a més, fites científiques, com la síntesi d'un gen gràcies a l'equip del bioquímic estadounidenc d'origen indi Har Gobind Khorana en l'Institut Tecnològic de Massachusetts. A Espanya es va aprovar l'augment del salari mínim, que va quedar establert en 21 pessetes i 64 cèntims. Avui, ja amb euros, la història de Pastisseria Sandra es continua escrivint gràcies a Paco Pons i Andrés Pons, companys de treball i de vida que segueixen al capdavant d'un negoci que representa els valors essencials d'un poble i d'una manera de veure i comprendre la vida amb un toc dolç.
Com ens acaba d'explicar en Joan Maura en el retrat, Paco Pons i Andrés Pons són amics de tota la vida i des de ja fa anys els gestors de Pastisseria Sandra. En Paco ens comença acostant a l'origen, al nom i a l'evolució del negoci.
La pastelleria aquesta se va obrir l'any 1970. Ho va agafar Nagari i Enrique Begur, amb son pare, que era el pasteller. Això ve de Nagari d'Opis, que sa filla era Sandra, i van posar el nom d'ella. Bé, hi ha hagut les crisis, que ho han passat malament. Quan va haver la pandèmia, allò va ser ja el 9 de març, perquè quasi tothom va poder tancar, i nosaltres ens van dir, vols ho podeu tancar, però no tindreu cap ajuda. I en vez no tenir cap ajuda, van haver d'agafar i obrir. I, clar, i la gent no podia venir, doncs imagina't tu, no entrava ni un duro allà. I van decidir pues, a repartir a cases. Anaven a dur, com que digues, a pastels a casa. I això era un feinar i un desastre bastant, però bueno, ho han passat, tothom va cobrar i bueno, van anar fent. Només ho van fer aquella temporada, perquè nosaltres som nosaltres dos i ses dependentes i prou. I clar, no tenim ni temps ni gent per fer-ho. I en aquell moment, com que no hi havia altre remei que sortir perquè havien de vendre per poder viure, pues, ho van fer. I s'aturava encara distant i tenien un vas, però bueno, van fer el que van poder.
Tant en Paco com n'Andrés ens aboquen el primer record que tenen de Pastisseria Sandra.
Pues un record molt guapo perquè la veritat que fèiem feina, fèiem moltes hores, però ens tenien com a fills allà, ens tractava molt bé. La veritat que jo dels mestres meus mai tingut res que dir, perquè és que si t'havien de donar un plat per dinar o per sopar o un dia que plovia t'havien de dur que teva, t'aduen, vull dir que en tot, saps? Inclús ara tenim molt bona relació avui en dia. I amb els fills també, vull dir que la veritat que estem supercontents d'ells.
El primer record que tenc que me poses aquí de la pastelleria, doncs mira, el primer record que tenc és que el dia que vaig començar vaig fer a panellets, que és una cosa que... Però el primer dia que vaig començar vaig fer panellets perquè era el mes d'octubre i l'espanellat se feien dues setmanes antes de Tots Sants, i va ser la primera cosa que vaig fer.
Qui compon a dia d'avui l'equip humà del negoci? Quins són els aprenentatges que tant en Paco com n'Andrés han anat adquirint amb els anys?
Som n'Andrés, en Paco, que és en Joan, i després hi ha na Mari i na Raquel. Això som la gent que tenen feina. I elles, pues, mos ajuden i, bueno, sense elles no funcionaria, perquè, bueno, nosaltres ho fem, però ho hem de treure i ho hem de vendre, i elles, pues, la veritat que és una... tenen un banc de sol perquè tenen feina. Nosaltres som a la sombra. Jo, per exemple, ja sa és meva dona, que m'ha separat, i ja ha fet feina quasi tota sa vida també, allà. I, des que jo me vaig casar, ja ha fet feina sempre, i clar. I la veritat que som una espècie fonamental per nosaltres, perquè nosaltres, sense elles, no... Si no ho traguessin i venguessin, no em portaria a fer feina. Vull dir que no són nosaltres dos tots sols els que tenim el mèrit. Vull dir que els que venen tenen tant de mèrit com tu, que coneixen els clients, se relacionen amb els clients, fan bons els clients. Vull dir que això és molt important. Nosaltres ho agafem això com si fos una feina. La veritat que van seguir ben igual, feien feina, feien feina, i per dur-ho a dalt, perquè, clar, els començaments són difícils, perquè nosaltres no teníem dubtes, ho han fet tot en préstamo, i, clar, la veritat que va ser difícil, però, bueno, a base de fer feina ho han duit dalt. Tant Andrés com jo, doncs, pues, anar faguent. Bueno, nosaltres vam començar faguent, jo què tinc que dir, faguent netllaunes, escurant, i els dueños d'allà m'ho van anar ensenyant, no? a fer les coses i aprenent, i sobretot apuntalen coses i fotos, i després sí que han fet cursos. Han fet uns anys a Pime, m'ho van pagar molt de cursos, i anaven a la pastoria de Salvador i feien cursos. Ha vingut gent molt bona de Barcelona, i nosaltres hem anat per Barcelona qualque vegada, i bueno, hem anat aprenent així. I el que és els nombres i això, pues, ho han duit a un centre comptable, i bueno, hem fet ho hem pogut, o ho correcte, o per anar podem pagar a tothom i fer feina. Tant els meus germans com el meu pare, no hi ha hagut ningú que fes ni de porner ni de pastaler. Estaven en el camp, i on era jardiner, l'altre mestre de casa, vull dir que això era el que hi havia en aquest temps. I jo vaig entrar aquí a fer feina, i els que m'ho van ensenyar va ser n'Àlvaro Llopis, que era son pare de Negari, i n'Enrique era gendre, i m'ho van ensenyar dia a dia a fer les coses, el que s'ha fet allà. I nosaltres, pues, a base d'anys, van aprendre. Vull dir que... vas apuntant les coses i mos han ajudat el que han pogut. I...
Aprendre, van aprendre molt, sobretot d'en Álvaro Llopis, perquè era un mestre que, la veritat, que mos fotia molta canya i mos ensenyar, sabia ensenyar a la gent, sabia ensenyar molt bé. I això és una cosa que avui no crec que... Jo mateix no crec que no seria capaç d'ensenyar tan bé com ensenyava ell, o millor sí, però crec que no, perquè t'explicava molt bé les coses. Nosaltres eren uns 6 persones que feien feina dins, a part d'ells, que eren els dueños, i hi havia gent que tenia... que feia molt més anys que nosaltres que eren, i a ell li agradava que hi hagués competència en la feina.
Toca ara ratllar de producte i de com és la feina en el dia a dia. I, és clar, també d'un element essencial a tot comerç, la clientela.
Bueno, nosaltres entrem allà de molt 6 i tenim, per exemple, pastes i coses d'aquestes per coure, i covem, i un cou, el tabac crema, un que em pas per a pau, nosaltres ho fem tot. Nosaltres no comprem les coses fetes com el sellema o les cremes, això ho fem tot nosaltres. Ho elaborem tot. Vull dir que el bizcocho, el que és, ho fem tot. El que són croissants, enciamades, pastels, miniatures, vull dir que és una feina molt artesanal perquè tot ho fem a mà. Tot ho fem a mà. Nosaltres anem, fem més dolç que salat. Salat fem poca cosa, fem quatre formatjades i quatre rubiols, però ens dedicant més en els dolç. Fem miniatures, fem els pastels de cada dia individuals, fem tortades, fem enciamada, fem croissants, fem... Bueno, i després pastes de te i coses d'aquestes. Però el fundamental és els dolç. Miniatures i l'enciamada també. L'enciamada en fem, sobretot en l'estiu, a cada turisme en fem. Per exemple, el pastel individual que fem nosaltres, en petit. Més de fou en gros el fem en petit. I, per exemple, amb un quilo n'entren 30 i la gent, pues, com que va variat, va molt bé per treure la taula. En fem sempre, però com per Nadal i això, pues no. Per Pasqua el que fem són bones. La mona de Pasqua, nosaltres, crec que avui en dia són de les úniques pastelleries que fan mones de Pasqua, de xocolata i les figures. I nosaltres n'hem fet tota la vida. I és una cosa que pues, du molta feina i és com un qui juguis, però ho hem fet sempre i seguim. Nadal per nosaltres és Nadal, Cap d'Any i Reis. Aquestes tres fetxes fem molta feina. És quan fem més feina a l'any. Sense cap dubte, perquè puc que dir, perquè tenim molt de client de molt. I de Sant Lluís, de Redadors, també de gent d'altres pobles. Descansar molt poc. No m'ho trobem per res, en Sant Casa. S'ho hem tancat una setmana i poca cosa més. Mira que no tens dret a estar malalt. Tu agafes un refredat o tens mal una cama o això, però en sol demà has d'anar a fer feina, perquè allà, si no vas a fer feina, ningú fa la feina. I això és més que res. I, bueno, i a favor, pues, que vas a fer feina allà content, perquè vas a fer feina que teva, i com que fas una feina que t'agrada, pues, vas a fer feina content. La veritat és aquesta. Ara, d'estar malalt o això, no tens dret a estar-hi. Sí. El que passa és que totes les feines, un, pues, arriba que t'acostumes i t'ho combines de la manera per despejar poca estona. Nosaltres de Crespo, normalment, com que som el soci i jo, que de Crespo no fem feina. Acabam a les tres, com que som nosaltres dos, quan acabam morenant, ja no hi tornant fins al sol demà matí. I així no estem més temps per despejar. Si anem amb bicicleta o vaig a caminar o faig un pot de gimnàstica nostra o... Sempre faig coses, de Crespo sempre faig coses, o quan ve estem d'anar a cercar els quatre sants, anem a cercar, vaig a cercar els quatre sants, o els pares, o... Sí, som una persona que desconec, sempre que puc. Quan me'n vaig de la feina, pues, me dedico a fer altres coses. Tenim el telèfon, i si hi ha qualsevol cosa m'ho telefonen, i per això t'ho dic, elles, és fonamental, perquè deixes allà a les dependentes i no passes cap pena. Elles s'aclareixen i si hi ha una cosa, i tenir la confiança aquesta, això no té preu. Que tu te'n puguis anar tranquil i elles que passin a la feina, pues, aquestes coses es fan, però això no té preu. Perquè te deixa viure, perquè és que si no hi haurien de fer 24 hores del dia allà, sempre que estigués obert haurien de ser allà, si no tinguessin confiança amb els que tenim. I això, pues, és una gran cosa. Nosaltres tenim molt de clients de buquets d'amor. Pues, tenim la clientela de sempre i pues sí, tenim que més que nosaltres ho tenim, que han vingut sempre. Jo no els conec tant com, per exemple, les que hi ha dins la botiga, que són elles. Nosaltres no sortim a vendre, saps? No som dins, nosaltres som dins l'obrador darrere i elles que són davant pues, coneixen a tots els clients. Només amb el nom ja saben qui són. I en l'estiu pues, sí que tenim un pot de turisme, perquè en l'estiu pues, sempre hi ha molt de català i madrileño i de Mallorca també ve molta de gent, vull dir que... I així funcionem.
Com valoren els dos socis el fet d'haver rebut en el seu dia el distintiu emblemàtic?
Absolutament res. Tenim això per tenir-ho, però no mos ha suposat res. Perquè, primer, ajudes, no en tens cap mai. Si tens res, tens traves, sempre. Que te tanquen carrers, que l'únic que tens són traves, vull dir que poca ajuda cap. El dia que te donen el premi sembla que és una cosa i després pues, s'oblidan de tu.
Realment nosaltres sí que som un post emblemàtic, perquè som un post emblemàtic de molt. Que suposa, com us vam donar això, pues jo estic molt agraït en aquest cas és el govern balear, dius, jo em pensava que era això juntament, però és el govern balear que ho va proposar això. Pues estic molt content, però nota faltar que s'hauria d'apoyar més en el petit comerç.
I respecte al present i al futur del petit comerç en general, quina visió en tenen?
Home, jo em sembla que és fonamental. Perquè si desapareix això, desapareix l'essència del comerç. Perquè no és igual anar a un Mercadona a comprar o qualsevol puesto que anar a un comerç petit. Un comerç petit tens el tracte d'esquitadena, tens un... me sembla que és interessant. Haurien d'estar molt més apoyats perquè, clar, el comerç petit és molt difícil sobreviure perquè, clar, feien feina i normalment hi ha pocs empleats però que haurien de ser tots els comerços petits i hem de tenir moltes hores obert. Que l'únic que s'obre és bars i coses d'aquestes, perquè el que és botigues, no se n'obre cap, ni pràcticament res de que botiga, per exemple, si no és un souvenir o qualque cosa turístic, no se n'obren de tendes. És difícil, eh? Tot el que se tanca no s'obre. Totes les botigues aquestes antigues que hi havia pràcticament, hi queda res, hi queda molt poca cosa. Se suposa que el món està canviant i les coses canvien. I jo crec que algú quedarà i sempre hi haurà qualque cosa, però aquesta pastisseria està en pot negre, perquè són oficis que són difícils d'aprendre, perquè, bueno, és a base de temps, feina, i clar, ningú vol fer feina per guanyar poca cosa, i clar, quan comences a fer feina, guanya. No pots guanyar un lloc d'aquests, i això és difícil. I per exemple, els empleats, antes no t'ho miraves si feies 6 hores, si feies 8 o en feies 10, i això avui en dia, tenir el jornal a 35 hores o 40, i haver pagat jornals, seguros i tot ben aclarit, moltes coses no treuen prou per pagar-ho. Nosaltres, perquè són nosaltres i ho duim nosaltres, però haguéssim de tenir emplats allà, pues, se'n anirien més emplats.
Per acabar, en Paco ens fa partíceps d'anècdotes viscudes a Pastisseria Sandra.
Quan van tenir la pandèmia, que m'agradava... em van a Raquel a repartir amb el cotxe i va arribar un moment donat que només n'hi podia anar un. I jo mateix, amb el mòbil, no pots anar amb mòbil, cotxe, i anar a cercar direccions, i ara m'ho toca aquí, ara m'ho toca allà, ara hem d'anar aquí, i clar, i em van a Raquel, doncs, pues, m'ha dit, tu per aquí, per aquell carrer, per l'altre, I clar, quan et trobaves els xatxos o la Guàrdia Civil, normalment fa molt temps que anàvem per un altre puesto i això, bueno, això era... Això era un xou que donaven unes voltes i, bueno, han entrat jugadors de futbol, han entrat qualque polític i, clar, que sí que, bé, moltes vegades no, ni siquiera m'ho entenem perquè no m'ho empatxem i no m'ho entenem moltes vegades dels qui entra o dels qui surt. Però la veritat que sí que n'entren de polítics i, clar, bueno, no, insistiu sobretot en dient que aquí a Menorca hi ha molt de propietaris, sobretot català o madrileny, i cada any venen, vull dir que cada any solen venir i diuen que no té res que veure amb un d'allà o amb un d'aquí. Pues és normal, perquè això a cada puesto tenen un seu.
Ràdios, coneixement.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé per ella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo. I no van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Arribam al final del programa. Gràcies a Casa Capellana i a Pastisseria Sandra per haver-nos obert les portes de Ca Vostra i gràcies a tot l'equip que fa possible setmanalment l'edició d'Emblemàtics. En aquest cas, en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. Pel que fa a les vies del so, la feina de Lluís Fortesa i de Marga Cifra, de Napoloni Huguet a documentació, d'en Joan Trias a l'assessoria musical. També en la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Per acabar, us deixem amb la cançó titulada Mi Dulce Tentación de la Frontera. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.